cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Què tal? 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts, ben trobats. I hi ha grans notícies, grans notícies. És que de tant en tant, afortunadament, ens estem mal acostumant a rebre bones notícies des del punt de vista científic i de la salut, de l'avanç científic i de la salut. I, de fet, volia començar amb això. Volia començar amb això perquè és un punt d'esperança, com sempre dic, que tant falta fa en aquesta època de cara a la salut i al resoldre malalties que no tinc cap mena de dubte que tard o d'hora es resoldran, segurament, sobretot pels esforços dels professionals que hi treballen en la investigació i els resultats que estan donant. Mireu, hi ha un estudi internacional que ha validat un procediment que permet detectar l'Alzheimer amb una punxada en el dit. Ara mateix, per diagnosticar un Alzheimer, es podien trigar anys, 2-3 anys, en funció de moltes coses. Arribaven, es feien aquestes punxions, es miraven, són punxions lumbars... Hi havia un procediment de 2-3 anys que entrem, a més, en confusió amb altres històries. Amb altres històries, tipus, no sabem si pot ser una migranya, si pot ser un altres qüestions que en un punt de la malaltia es podien confondre, no? Ara, ja aquest estudi ha validat amb una efectivitat pràcticament elevada, un 86%, amb una punxada al dit, és a dir, treu una goteta de sang, doncs permet detectar l'Alzheimer i amb el que tot això que significa. I què significa? El que significa d'entrada és que aquests 2-3 anys per un diagnòstic definitiu, doncs s'escurça moltíssim quan troben aquests biomarcadors. I això què significa? Això significa que els tractaments doncs poden començar abans. L'actuació pot començar abans. No seré jo, però sí que us recordo que la importància de detectar malalties en les seves fases inicials. Per exemple, una de les grans, els càncers, quan s'agafen en les seves evolucions primerenques, doncs hi ha molt més percentatge, augmenta el percentatge d'èxit a l'hora de curar, d'extirpar aquell càncer, no? Doncs l'Alzheimer igual, és cosa del mateix. Per enlentir, no curar, sinó enlentir, la curació ja arribarà, estic convençut. Però per enlentir el procés, doncs si s'agafa en una fase primerenca i s'actua el més ràpid possible, doncs millor que millor. Bé, anem a aquest mètode. Aquest estudi que es diu DROP-AD, aquest estudi valida la detecció d'aquests biomarcadors que són clau pel diagnòstic de la malaltia de l'Alzheimer. És una precisió del 86%. En parlem de tot això perquè ens expliqui aquest model i com funciona amb el doctor Xavier Morató. El doctor Xavier Morató és director de la unitat d'anàlisi clínic de AC Alzheimer Center Barcelona. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Com esteu?
Gràcies, benvingut, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, és un avanç importantíssim, no? Només amb una punxada en el dit. Com funciona això?
És a dir, actualment el diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer necessites una sèrie de proves, no? Com una ressonància magnètica, una punció lumbar, un PET amiloide, i tot això incrementa molt la càrrega, no? Pel pacient i pel sistema sanitari. I també retrasa molt, no? Poder identificar pacients amb la malaltia. I portem molts anys intentant, no, desenvolupar tècniques menys invasives i menys costoses per intentar, doncs, obtenir els mateixos resultats. Com ja, bueno, les notícies en van plenes, no? Portem això uns anys en els quals el plasma, no, obtingut per una extracció de sang normal, Està demostrant que és una mostra biològica vàlida,
sí,
per quantificar aquests biomarcadors relacionats amb la malaltia. I en aquest estudi que hem presentat ara, a inicis de gener, hem posat a punt un mètode mitjançant el qual, amb una molt menor quantitat de sang, no? En aquest cas seria una punxada en el dit, obtenim resultats molt similars a una venopunció.
Carai. I llavors, què es detecta? Què es busca quan es fa aquesta punció? Allà, què es busca per saber, penso que amb un elevat percentatge d'encert, si hi ha Alzheimer o no hi ha Alzheimer?
Clar, en el líquid cefalorraquidi, que és el líquid que envolta el cervell, des de fa molts anys som capaços de detectar proteïnes relacionades amb la malaltia d'Alzheimer. No? Aquestes proteïnes s'acumulen al cervell durant 15 o 20 anys abans de presentar els primers símptomes, i fins ara només érem capaços de detectar-les allà. No? Durant els últims anys hi ha hagut avenços tecnològics que ens permeten detectar fins a entre 100 o 1.000 vegades, no? Nivells més petits d'aquestes proteïnes.
Sí.
I això ha fet que tant el plasma com, en aquest cas, una simple gota, no? Seca, diguem-ne, siguem capaços de quantificar aquestes proteïnes.
Carai, bàsicament és un avanç importantíssim, no? Vull dir, sobretot per tot el que explicaves de costos i sobretot per... Quina fiabilitat té? És una fiabilitat, suposo, molt elevada, no?
Clar, fins ara és el que dèiem, que s'havia de fer una punció lumbar i ara sí que és veritat que, doncs això, no? Reduïm molt la càrrega pel pacient, és a dir, ara, o amb una punxada al plasma. Que això sí que existeixen kits comercials ja i, per exemple, als Estats Units hi ha kits disponibles per fer servir en centres sanitaris, sí, diguem-ne, ja. Sí. Aquí a Europa tenim kits comercials, però encara el seu ús, diguem-ne, que està més limitat a nivell de recerca. Clar, això redueix molt la càrrega pel pacient i, evidentment, també molt els costos, no? Sí que és veritat que el test que acabem de presentar, el mètode que acabem de presentar, està fet en una mostra de 330 pacients, 130 dels quals s'han analitzat aquí a Fundació ACE.
Sí.
I clar, els propers estudis han d'incrementar no, el número de pacients analitzats per acabar de validar la tècnica. No? És a dir, això és una primera prova de concepte on demostrem que és perfectament possible.
D'acord.
Identificar i separar amb una fiabilitat molt bona qui té la malaltia i qui no, però sí que és veritat que, hem de fer estudis amb una població més gran, i dos, nosaltres no plantegem com un test diagnòstic, sinó que ho plantegem com una eina, doncs, per exemple, per identificar pacients en risc o en poblacions, no?, allunyades o que no tenen aquests recursos, no?, com serien persones sanitàries, centrífugues, congeladors, o aquestes tècniques tan sensibles, que puguin disposar, no?, d'eines per poder, doncs, això, fer cribatges i poder identificar la població de risc.
Perquè, Xavier, el test detecta persones que ja tenen l'Alzheimer o persones que estan en risc o que hi ha possibilitat de que desenvolupin la malaltia?
Clar, això és molt important. Mira, una de les coses que està passant, no?, en el camp és que la malaltia es defineix mitjançant dos paràmetres. Un seria la part clínica, no? És a dir, si el pacient té símptomes o no, i l'altre seria la part biològica. Mm-hmm. Aquests kits, no? Aquest mètode defineix o descriu si la persona té aquesta alteració biològica. No? En aquest cas, una proteïna que es diu la petafosforilada 2-17, que és la que ha demostrat una major correlació amb el líquid cefalorraquidi. Però això només permetria identificar aquesta part biològica de la malaltia. Llavors, és molt important que els kits comercials,
sí,
el seu context d'ús, no són independents d'aquesta informació clínica. Llavors, com et deia, aquest mètode ens permet identificar la població de risc, però sempre ha d'anar acompanyat d'aquesta informació clínica.
D'acord. Seria població de risc en aquest cas. Clar, això en un futur, un cop ja es facin aquests cribatges o aquestes proves que estaves explicant en una població amb un objectiu més gran, això podria fer un cribatge, seria possible un cribatge general com es fa, per exemple, amb el càncer de colon, ara directament que hi ha proves que fas a casa, les envies a la farmàcia per fer un cribatge, per intentar detectar-lo l'abans possible. Això es podria fer de forma genèrica com es fa amb aquesta malaltia?
Bueno, jo crec que el plasma ja ens ha fet reflexionar tots, no?, sobre com volem fer servir aquests tests, és a dir, abans de ser una punció lumbar, una prova invasiva, quedava molt limitant, no?, a ajudar el neuròleg, no?, en aquest diagnòstic clínic, però quan ja hi havia unes sospites importants de la malaltia. El fet de que sigui una prova tan poc invasiva ens porta a pensar que els cribatges podrien ser una de les seves implementacions. Jo crec que ara que tenim el mètode i que cada cop tenim més fàrmacs, no?, que són capaços de modificar la malaltia, hem d'acabar de veure el seu ús real a la societat.
Aquest seria el què. Doncs, doctor Xavier Morató, director de la Unitat d'Anàlisis Clínics de l'Alzheimer Center de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i les explicacions de com funciona aquest mètode. Molt amable.
De res.
Afortunadament és un bon què quan es posi tot això en marxa i estigui ben avançat, perquè, com molt bé ha explicat el doctor, això s'ha de... encara queda una mica, s'ha de fer més... Però ja és un gran avanç tenir tots aquests biomarcadors a l'hora de localitzar o detectar, doncs, l'Alzheimer ja en les primeres fases, no, l'abans possible, l'abans possible. Va, que de seguida parlarem d'una d'aquestes lleis que ara mateix és un avantprojecte de llei, però que té bona pinta. L'avantprojecte té molt bona pinta. Ara, el resultat final ja... Si això ja te llamo. Perquè ja sabeu que una cosa és el que se propone i otra cosa és el que se dispone. M'estic referint a l'avantprojecte de llei que ja ha estat aprovat pel Consell de Ministres i que s'ha d'aprovar en seu parlamentària. És un avantprojecte de llei, per eliminar els microcrèdits i posar topall als interessos dels... crèdits al consum, bàsicament. És a dir, quan tu et compres un cotxe, bàsicament. Això seria, encara que la definició entrarem més ara en detall, perquè de seguida en parlarem d'això, i sobretot, què significa per nosaltres? Perquè encara que no ho sembli, segurament tu has tingut un microcrèdit. De seguida en parlem de tot això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Va.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
De dilluns a divendres.
Vinguella, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Tu estàs content? Doncs molt bé. Jo...
Superstar!
Parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
I amb el Joan Batllori. Què tal? Bona tarda.
Haurem de veure Paco González.
Amb bigoti.
Amb bigoti. Ah,
veurem.
Qui?
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
La 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 la
Doncs s'ha aprovat ja en Consell de Ministres un avantprojecte de llei per posar fre o límits als interessos dels préstecs al consum. De seguida en parlem del que és un préstec al consum i entrem a la definició. Bàsicament és quan, jo què sé, vols fer una reforma del bany i demanes diners. Això seria un préstec al consum, més o menys. Per aquí va la cosa, no? Però no només això, sinó que també aquesta nova normativa, una de les coses que busca és eliminar els microcrèdits i gestionar els processos de devolució de tot això. Bàsicament, conforma a un objectiu clar que posa, i és l'abús, la usura davant de tot això. Clar, quan parlem de microcrèdits, per exemple, és quan tu et quedes en números vermells i el banc cobreix fins que tornes a cobrar. Això seria un microcrèdit, per dir-ho d'alguna manera. I també la publicitat. Tot això intenta regular-ho i posar una mica d'ordre en un sector de l'economia que mou molts calés, perquè, per exemple, si hi ha un descobert i qual et queda una factura de, jo què sé, 100 euros, per posar. Acostumen a ser aquestes quantitats, 100 euros, 200 euros, per què anem? Però, clar, no, això a nivell de tot Espanya, doncs això mou molts calés i genera, doncs, moltes tentacions d'abús a l'hora de cobrar crèdits. Bé, però aquest avantprojecte com va? Una cosa és el que tenim a sobre i que ha estat aprovat pel Consell de Ministres i una altra cosa possiblement el que ens quedarà. I sobretot, com ens afectarà tot això? Va, que en parlem d'això amb el senyor Juan Corona, que ens ho explicarà molt bé. Ell és professor catedràtic d'Economia de la Universitat Abat Oliba Feu. Juan, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. D'entrada, què és un préstec al consum? Comencem per la definició més bàsica de tot això.
Sí, la definició. El préstec al consum, de fet, no és estrictament una categoria econòmica o macroeconòmica, però es pot definir relativament fàcil. És un préstec, en general petit, bàsicament per adquirir béns i serveis, és a dir, despeses personals o familiars.
Per comprar-te un cotxe, per exemple, seria un préstec al consum?
Sí, un cotxe, un viatge, una celebració de Nadal, d'aniversari...
Una reforma de cuina, coses d'aquestes, d'acord.
Cosetes d'aquestes, sí, senyor.
D'acord. Bé, i això, ara que ha fet el govern de posar aquests límits als interessos, què significa? Què passarà? Com els afectarà?
Bueno, anem a veure. Primer hem d'esperar a veure què passa, jo no ho tinc clar, en l'evolució parlamentària de l'avantprojecte. Això és un avantprojecte de llei. És veritat que està fonamentat en una directiva europea, amb la qual d'alguna manera estem obligats a fer alguna cosa. Però, bueno, ja saps que t'he de dir com funciona el nostre Parlament, els grups i tal, i un dirà que sí, un altre que no, es tindrà que pactar i tal. Però suposem que l'avantprojecte que ha presentat el Ministeri d'Economia tirés endavant.
D'acord.
Això, bàsicament, implica dos coses, dos grans... Bueno, de fet, si després vols, parlem dels microcrèdits, que és una altra història.
Sí, que se'ls vol encarregar almenys la manera de retornar aquests microcrèdits. Ah,
efectivament. Però, bueno, comencem amb els crèdits al consum. En primer lloc, que quedi clar que únicament els poden donar entitats autoritzades i supervisades pel Banc d'Espanya. Perquè és veritat que és un sector molt, molt perillós. Hi ha diners, a Espanya hi ha precedents d'estafes piramidals importants en el i de xiringuitos financers, amb el qual aclarir que tot això té que estar, sobretot, autoritzat, és important, però sobretot la paraula clau és supervisat.
Sí, sí. Que sigui transparent, que hi hagi una transparència garantitzada pel Banc d'Espanya.
Sí, és una paraula fantàstica per dir. Una transparència que, d'alguna manera, l'objectiu no és donar més seguretat a les famílies. Per què? Perquè realment és un perill. Aquests crèdits són perillosos perquè es demanen habitualment de manera molt, molt ràpida, no s'analitzen molt. Una hipoteca sí que s'analitza molt a fons. Bé, bueno, doncs mira, hem d'anar de viatge i no tenim... Va, doncs mira, demanem uns quants milers d'euros i marxem de viatge. Llavors, és molt perillós, sobretot perquè fins ara és veritat que els tipus d'interès que s'havien establert per a aquest tipus de crèdits, doncs, segons inclús alguns analistes, entraven ja pràcticament en el concepte d'usura. És un concepte molt, molt, molt bèstia, però és així, perquè anem a veure en promig, ho he estat mirant, i bàsicament els interessos estan 6 o 7 punts per sobre de la mitjana del mercat. Això són molts diners. Això són molts diners. Amb la qual cosa, el que s'intenta és també posar un topall a l'interès, concretament a el que es diu la TAE, la tassa anual equivalent, en funció del crèdit. La proposta que hi ha a l'avantprojecte és que ara, de manera transitòria, potser en un primer any, el màxim seria un 22%, que déu-n'hi-do. Ja.
Carai, bueno, estem parlant d'un percentatge... Sí, déu-n'hi-do,
Fixa't que això és un màxim, perquè hi ha casos que estan molt per sobre.
Carai, imagina't, si aquest és el màxim, com serà la cosa perquè es posin a regular tot això, Bé, no, després entrem en el tema microcrèdits, perquè, perquè aquesta normativa, aquest avantprojecte de llei, també el que vol, o que busca, és eliminar microcrèdits. Els microcrèdits en plaços de devolució que siguin inferiors a 3 mesos, per exemple, no? Vull dir, la cosa és més així.
De fet, és una variant del crèdit al consum, però encara per una cosa més operativa. Vull dir que tens que pagar una factura o el que sigui i no tens líquid, però ho tindràs quan cobris la nòmina.
Allò que et deixa el compte en vermell i el banc et posa, 120 euros d'una factura del que sigui.
Correcte. Això és un microcrèdit. Es diu microcrèdit perquè, òbviament, aquí sempre estem parlant, en general, de xifres de centenars d'euros. 300 euros, 500 euros, 600 euros. Sí. Però, clar, el problema és poc, però és que hi ha molts d'aquests. Amb el qual, tot això que estem explicant, el problema, dius, però si això són coses molt petites, però és que a nivell estatal, les xifres que es maneguen en tot això donen por.
Sí.
Realment, a por, estem parlant de 40.000 milions d'euros. I a Bontes, aquí es fa dos coses, bàsicament. La primera, topar el tipus d'interès, perquè en alguns casos s'havia tornat realment abusiu. I també s'ha estipulat que a la devolució, com a mínim, se'ls té que deixar als clients 3 mesos, perquè ara hi havia microcrèdits literalment de menys de 30 dies, no? Amb la qual cosa la situació podia ser molt complexa per al client. I una mesura que a mi em sembla, aquesta és la que menys s'ha mirat, però em sembla molt bona, i és que des del moment que la institució financera li fa una proposta vinculant al client, mira, et deixaré això, aquest tipus d'interès, m'hi tindràs que tornar tal data, com a mínim tenen que passar 24 hores perquè el client signi. Ara això es feia automàtic, no?
Sí, era immediat, era molt fàcil fer-ho, això, era ja.
Exactament, o sigui, també una idea que a mi em sembla, que, si, opinió meva, el més important, que això no sigui tan fàcil, perquè la tendència, dius, ara necessito, mira, i en lloc de 200, demano 1.000, i mira, i així em sobrarà per celebrar i tal. És molt fàcil, és massa fàcil. Després venen els problemes. Amb la qual cosa, dificultar tot això, de fet, hi ha una norma, també, que parla de la publicitat de tot això, i diu que es té que centrar en el cost i no en la facilitat i en la velocitat que t'ho donen, que és el que passa habitualment.
És allò quan vas a fer la compra i et fas una despesa de compra important, que el banc sempre em diu, recorda que això ho pots pagar en 3 cops.
Exactament, sí senyor, sí. O, jo rebo de vegades mails que em diuen, si vols, tens 2.000 euros
automàticament. Preconcedits.
Exacte, preconcedits, sense val, sense res, ja està. Llavors, clar, aquest és un sector que no es mira molt, no està tan regulat com el de les hipoteques. La part positiva és que Brussel·les, Europa, això sí que ho té, amb una directiva aprovada. La directiva europea està aprovada. Ja saps que les directives és obligatòria, en un termini de temps, transposar-les a la legislació nacional, que és el que ha fet ara el Ministeri d'Economia. A mi em sembla bastant raonable aquest avantprojecte, però ja et dic, em preocupa el de sempre. Ara tindrà que passar.
Sí, per tots els filtres, sí.
Sí, votacions, en fi.
Doncs senyor Juan Corona, professor catedràtic d'Economia de la Universitat de la Toribaceu, escolta, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions que ens has donat en un tema moltes vegades espès i complex.
Sí, senyor, però important.
Sí que és, aquestes coses, ja us explicava precisament que tenen la seva espessura quan entrem... A mi ja em passa a mi, eh? A vegades quan comencem a entrar en percentatges, en maneres, en taes, en boes i aquestes històries, si no controles una mica mínimament, tens un problema, eh? És el que avui en dia, i això seria un altre tema, del que ja hem parlat també en altres ocasions, d'educació financera, una bàsica educació financera que un percentatge bastant elevat de la població no té. Millor dit, no tenim. Això va més enllà d'estalviar euros. Va bastant més enllà, eh? Almenys amb els que toca avui, que curiosament, aquesta educació financera ni està ni se l'espera. Almenys d'una forma clara, no? I oberta. Segurament no entrarem en conclusions paranoiques ni molt menys. Va, que de seguida pararem d'història. Ja sabeu que la història és com un conte, però de veritat. I, com sempre dic, el que ha passat ha passat. De seguida en parlarem amb l'Òscar Uceda perquè ens expliqui un nou capítol d'història aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Pienso convertir este regimiento en el mejor de toda la frontera.
Cuando hayamos terminado la instrucción, cabalgaréis como senadores todos vosotros. ¡Descansen!
Una obra maestra de John Ford y John Wayne.
No puede hablarse de palabra de honor entre un oficial norteamericano y cochís.
Por mi parte, sí, señor.
Ford Apache. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
I com sempre parlem d'història atents, perquè a vegades la història és com un conte, t'ho expliquen i dius, ostres, que sembla un conte, però això, a diferència d'un conte, és una realitat. I com sempre dic, la història és la que és. Ja la pots disfressar, ja li pots posar, però la història és la que és. Parlem amb l'Òscar Uceda, historiador i membre de l'Associació d'Historiadors Antoni Capmany. Òscar, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, senyor Cruz, bon dia i bon any.
I bon any. Jo parlava d'això, que a vegades és com un conte, però de veritat.
Sí, sí, de fet avui serà una miqueta d'història de policies, de història també de resistència, una història curiosa, no massa coneguda, i que sobretot va tenir lloc a Barcelona, durant aquesta Barcelona ocupada pels francesos de 1808 a 1814.
Sí.
I que, si se fixa la gent, quan va a la catedral de Barcelona, n'hi ha un monument als màrtirs, diguem, d'un aixecament que va haver durant aquesta ocupació francesa a la plaça Garriga i Bax.
Sí.
És una estàtua preciosa amb el Llimona i Vicent Navarro, que van ser un dels autors, no? Que representa el moment en què se porten a executar a tres civils i a dos religiosos condemnats per les autoritats franceses per organitzar un aixecament en contra de l'ocupació francesa el dia de l'Assumpció de 1809.
Estem parlant que està al costat, en una mena de placeta, al costat de la catedral, a un dels laterals de la catedral.
Correcte, que es veu com un està de genolls, sí, i estan allà emmarillats i tot això, doncs quan estan a punt, els religiosos se'ls van fer, es van executar mitjançant el garrot, i els civils, per dir d'alguna manera, doncs els van penjar amb la forca, els van penjar del coll. Llavors, d'on ve aquesta història, què va passar realment, i això s'emmarca, i parlaré avui de tres llibres, no? Un que va dirigir el Ricardo García Cárcel i la Maria Ángeles Pérez Samper, que es diu Semblances Catalanes, publicada per Càtedra, que reuneix 25 articles que vam escriure tot un seguit d'historiadors, alguns d'ells de la nostra associació, on jo me'n vaig encarregar de parlar d'aquestes conspiracions que es van organitzar a Catalunya amb aquesta Catalunya ocupada durant el període francès, no? De 1808 a 1814. Mm. I aquesta del Gallifa pues, seria potser la més sonada i la més representativa, no l'única, d'aquesta Barcelona ocupada, que va ser una Barcelona molt activa en contra i molt organitzada en contra d'aquesta ocupació, de forma organitzada, de forma civil, o sigui, fins i tot les autoritats municipals van arribar a negar-se a acceptar com a rei al germà de Napoleó, a José I, no? Quan va ser nomenat, pues, s'hi van negar i els hi va costar la presó. I a banda, pues, van organitzar tot tipus d'aixecaments. Aquest va ser el més sonat, però ja algun dia parlarem dels altres, no? Com el dels verins, no? Que també va ser també molt, molt curiós, no? I amb aquest se va organitzar en un període en què la situació militar era favorable a... Els espanyols, era quan hi va passar el que vam dir l'altre dia de la batalla del Bruc, va passar també la batalla de Bailén, els francesos estaven arraconats a Barcelona i a Figueres, i des de dins de Barcelona es va organitzar, van contactar amb la força exterior i van intentar organitzar un aixecament per facilitar la represa de la ciutat per part de l'exèrcit espanyol que estava fora. I bueno, van repartir, van entrar armes, van... suposadament van subornar a oficials italians que estaven lluitant a l'exèrcit francès per tal de controlar els diferents punts que on hi havia tropes a la ciutat, per obrir les portes, etc. Però molta gent de Barcelona està informada, se diuen que fins i tot hi havia 6.000 persones implicades en aquest aixecament, no? Que participarien al moment que tocarien les campanes, no? I sortirien tots al punt on se'ls havia encarregat d'anar a lluita, i van començar a parlar massa per Barcelona, pels bars, quan se trobava amb un francès, l'amenaçaven, ja veuràs el dia de l'Assumpció el que et passarà, tal. Això, per alguna banda...
Molt poc prudent, això, també.
Molt, i molt habitual, per lo que es va passar molt. Ja. Algun dia parlarem de totes aquestes històries, de com la gent i moltes històries d'aquestes... com li agrada xerrar massa en el moment que és massa gent la que ho coneix.
Sí, sí, se'ls escalfava la boca, possiblement massa via o alguna cosa, se'ls escalfava la boca.
Exactament, ja se van vindre dalt massa via, no? I al final, pues, bueno, això va acabar com el Rosari de l'Aurora, perquè primer, a fora, la situació militar va empitjorar, i després, internament, pues, això, que els francesos van començar a sospitar, i els francesos van portar, diguem, que van organitzar a Catalunya la primera força de policia moderna, per dir d'alguna manera, no?
Sí.
I n'hi havia un comissari, que es deia Hubert de Beaumont-Bribassac, que va ser l'encarregat de fer la investigació i d'agafar els seus policies i de començar a, primer, pues, detectar, perquè aquest soldat que s'havia passat, entre cometes, a l'altra banda, no? que finalment pues, va anar al seu mando i li va dir, pues, mira, m'estan donant diners a aquests aixecats, i va començar a fer de doble espia, per dir d'alguna manera, i també que van localitzar, després de, diguem, d'interrogar, i aquí ficarem cometes, amb una senyora que es deia Llobet, no? Li va dir que un tal senyor Josep Baiges, que vivia a la Barceloneta, estava ficat amb tot això, van escorcollar a casa seva i van trobar, soterrat, no? Una caixa de llautó, on estava la informació també de tot el que estava a punt
de passar.
De totes aquestes que estaven a punt de passar, no? Però a banda de tot això, pues resulta que, bueno, que finalment agafen els caps d'aquesta revolta, que eren dos religiosos, el Pou i el Gallifa, i també, entre altres, no? Van agafar el Navarro, el Massana i l'Aulet, no? Els hi van fer un judici ràpid, tot amb un tribunal format per militars francesos, i els van executar, com es representa amb aquesta escena, el 3 de juny. No?
Un judici una mica de paripé, també.
Un judici totalment de paripé, la gent de Barcelona es va enfadar moltíssim, i uns senyors doncs, van intentar, el dia que els executaven, doncs, que la gent anés a impedir-ho, i van tocar les campanes una altra vegada sometent, que tantes vegades ha passat a la història de Barcelona, però ningú va acudir, perquè estava fortament militaritzada la ciutat, havien previst que podien haver aldarulls, no? I aquests senyors doncs, van tocar les campanes i es van quedar amagats a la catedral durant 3 dies, De fet, diuen que es van amagar l'orga, no?, de la catedral, i el tercer dia, que estaven buscant els francesos, sabien que estaven allà, però no havia manera de trobar-los, a altaveu, a grits, no?, li van dir, els van prometre, pues, que els perdonarien la vida, que si s'entregaven, que si qual, no? I se van entregar i els van executar també.
Sí, és a dir, que això, un altre engany, en aquest cas.
Un altre engany. I es va donar la circumstància, perquè veguis també quin ambient, no?, de resistència contra els francesos hi havia a Barcelona,
sí,
que els botxins que hi havia d'ofici es van negar a executar amb aquests senyors, no?, ni els primers ni els segons. Llavors, bueno, els francesos van recurrir a anar a la presó, van agafar dos presos comuns, no?, que s'hi van oferir voluntaris, i aquests dos presos comuns van ser els que van executar un senyor que es deia Antonio Sánchez i Antonio Suar, que van ser els senyors que van executar la sentència. Caram. I els van alliberar, van marxar, i a Tarragona els estaven esperant, els van agafar, els van jutjar també per haver comès el crim de haver fet de botxins d'aquests màrtirs, diguem, aquests herois de la resistència, i també els van executar, o sigui, a Tarragona.
Però quin ambient, Òscar, quin ambient que aquí, ostres.
Una meravella, han ser temps molt durs, molt durs, i després ja un altre dia parlarem de l'altra gran conspiració a Barcelona que va ser dels verins, que la idea era enverinar a tota la guarnició de Barcelona a ficant-hi arsènic al pa.
Doncs, Òscar Uceda, historiador i membre de l'Associació d'Historiadors Antoni Capmany, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins a la propera.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Arriba a la una, recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, o a través de la nostra aplicació. Si es descarregueu l'aplicació de COPE, doncs allà, si busqueu COPE Catalunya, podreu tornar a escoltar totes les xerrades. Era força interessant tot això que ens ha explicat l'Òscar Uceda sobre aquesta resistència. I hi ha una cosa, sobretot, a part d'aquest capítol poc conegut i que té el seu lloc de recordatori a un dels laterals de la catedral, una petita placeta que hi ha al costat de la catedral de Barcelona, deixa entreveure una reflexió sobre la nostra història. La història de Catalunya, la història d'Espanya, que segurament no la coneixem tan bé, sobretot els capítols gloriosos, capítols interessants, i ens deixem portar per altres històries com la llegenda negra i coses per l'estil. Que jo no dic que la història sigui tot un saltimbanqui de sants, ni molt menys, però segurament hi ha capítols força interessants, per dir gloriosos com aquest, de resistències, que eren equiparables a altres qüestions com de pel·li, per fer pel·lis, i els ignorem, no li donem la importància o no les posem en valor. És una petita reflexió sobre aquest tema, que a vegades coneixem més els capítols de resistència contra un invasor determinat a altres països que no pas aquí, que també es va patir. Per exemple, la invasió dels exèrcits napoleònics, no? Que és el cas que explicava l'Òscar Uceda. Bé, dit això, arribem a la una. Arribats a la una, tancarem Herrera, COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia COPE Catalunya i Andorra, per parlar d'uns quants temes. El primer, força interessant, perquè ens avancem una mica el dia 13. El dia 13 de gener és el Dia Internacional de la Lluita contra la Depressió. Us deixaré una dada interessant, curiosa, i que deixa una mica ojiplàtico. Sabeu que la meitat dels espanyols, es va fer una enquesta, la meitat dels espanyols no sabria si té una depressió o no. Es quedaria una mica així com que tinc depressió o no tinc depressió. Doncs en parlarem de tot això davant d'una altra xifra també igualment escandalosa. En 3 anys, el consum d'antidepressius ha crescut un 163% en 3 anys. En 3 anys, clar, la xifra és escandalosa, però, també és veritat, que el diagnòstic de la depressió, encara que també augmenta, necessita d'aquests medicaments per tractar-ho. Molt bé. Dit això, ho farem ahir migdia, eh? Va, que arribem a la una i ara ens actualitzem i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Va, quatre cosetes i tornem de seguida.